El Parlament tomba el decret de lloguer de temporada i d'habitacions. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Finalment no s'ha pogut validar el decret que va aprovar el govern d'Esquerra el mes passat, gairebé en temps de descompte, per intentar evitar que el lloguer de temporada i el d'habitacions escapés al control de preus. Junts hi ha votat avui en contra i el PSC s'hi ha abstingut. Quins efectes tindrà això ara, Parlament, Marta Corbalán?
Doncs els efectes més immediats és que el decret deixarà d'estar vigent a partir d'ara i, per tant, ja no es regularan els lloguers de temporada a Catalunya. Un altre efecte, aquest més incert, és si el que ha passat avui pot tensionar les negociacions per a la investidura i la formació del nou govern entre el PSC i Esquerra i els Comuns.
Per evitar una derrota com aquesta, justament avui el govern espanyol ha retirat aquest matí, 30 minuts abans que comencés el ple, la llei del sol, Sara Riera.
Hauria estat la segona desfeta en només una setmana. Dimarts, els grups que li van donar suport a la investidura Sánchez també van rebutjar la llei de prohibició del proxenetisme. En tots els casos, el PSOE ha quedat a mercè del PP.
A tot això, la campanya per les eleccions europees arrenca aquesta mitjanit oficialment amb el debat obert sobre possibles pactes i amb l'extrema dreta que puja a totes les enquestes, oi, Brussel·la, Jordi Baró?
Sí, l'extrema dreta està en auge segons les enquestes i el debat és ara si hi haurà o no cordó sanitari. Von der Leyen ha obert la porta a acords amb una part dels ultres pensant en el partit de Giorgia Meloni. Avui tant socialdemòcrates com liberals han tancat la porta a qualsevol acord amb l'extrema dreta a les hores prèvies del gran debat electoral europeu, curiosament sense participació de l'ultradreta per desacord amb els criteris dels organitzadors.
Doncs ja que parlem d'enquestes, fa tot just un parell d'hores s'ha publicat el CIS a nivell espanyol, que pronostica una victòria del PSOE en aquestes eleccions europees amb 5 punts d'avantatge sobre el Partit Popular. A tot això, els Mossos d'Esquadra demanen endurir la llei contra els lladres de coure. Reclamen que se'ls pugui jutjar per pertinença a grup criminal, cosa que comportaria penes de fins a 8 anys de presó i que, en canvi, se'ls deixi de condemnar per delictes de furt, que sempre s'acaba amb tot just una multa.
Mentre algú no entomi aquesta reforma, però, els Mossos el que faran és posar més policies a vigilar les estacions de trens i les deixalleries, que tenen clar que almenys un 10% actua en connivència amb els lladres.
Al Catalunya Migdia ens fixarem un dia més també en Gaza. Israel i Hamas tornaran a la taula de negociacions al Caire, Egipte, en les pròximes hores.
Segons ha avançat la seguretat egípcia, les negociacions es reprendran allà on van quedar el 9 de maig, en el moment del trencament de relacions, i no començaran, doncs, de zero.
Us explicarem també un estudi internacional de l'Hospital Clínic que ha demostrat l'eficàcia d'un nou dispositiu per evitar la mort sobtada.
Comunica el marcapassos i el desfibrilador sense cables i, per tant, sense risc d'infecció.
I en temps de cultura...
This is Jax Goodiron again. I'm calling about my sister's case.
Un dia més tornarem al Festival de Cannes, on avui es presenta Fancy Dance, d'Erica Tremblay. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça ja directament busca entrenador per substituir Xavi Hernández.
Tot i que la decisió amb Xavi, segons el club, encara no està presa del tot, Deco avança feina i parla amb possibles substituts. I un d'ells, l'últim amb qui ha parlat, està amb l'alemany Hansi Flick. Des del Barça insisteixen que la setmana que ve encara s'han de reunir amb Xavi i serà llavors quan comuniquin si la temporada que ve serà el tècnic blaugrana o no Xavi Hernández. Al Catalunya Migdia també explicarem que l'Aleix Espargaró anunciarà avui que amb 35 anys es retira del Mundial de Motociclisme i sentirem Irene Paredes a 2 dies de la final de la Champions femenina.
Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, important no agafar la ronda del de Barcelona perquè es troba tallada al seu pas per Sant Gervasi, sentit Trinitat, concretament la sortida 6 i 7 de Sant Gervasi i Vallcarca, i és per l'incendi d'un vehicle dins el túnel. S'hi està treballant. Hi ha bus a la ronda de dalt de Diagonal a Sant Gervasi, sentit Trinitat, i d'Horta a Sant Gervasi, sentit Llobregat. I d'altra banda, també us trobareu cua a l'extrem sud de la Gran Via, de l'Hospitalet, a l'altura de la Ciutat de la Justícia i al lateral, i a la resta de la xarxa viària C-17, a Parets del Vallès, sentit Barcelona, C-60, Argentona, sentit Mataró, i aturades a la C-14, a la Rival, al Camp, per obres.
Això perquè fa la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim com la tònica dels últims dies?
Sí, ara mateix amb molt pocs ruixats, hi ha nuvolades potents en algunes comarques, mentre en d'altres el sol és present. Aquesta tarda haurien d'anar més els ruixats a prop del Pirineu i punts de les comarques gironines. Bàsicament l'àrea prelitoral, difícilment la costa, i amb nuvolades a gran part del país i amb una temperatura semblant a la dels darrers dies. Demà repetirien els ruixats de tarda a punts del nord, nord-est, i segurament dissabte i diumenge, tot i la presència d'intervals de núvols, la temperatura pujarà i no hi haurà ruixats.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La regulació dels lloguers de temporada i el lloguer d'habitacions deixarà d'estar vigent de manera immediata a Catalunya. El Parlament ha tombat el decret que va aprovar l'actual govern en funcions gairebé en temps de descompte per evitar que els propietaris fessin servir aquesta modalitat de lloguer com a tapadora per poder apujar els preus i esquivar així el topall que estableix la llei estatal pel dret a l'habitatge. Amb l'abstenció del PSC i el vot en contra de Junts, el govern d'Esquerra no li han sortit els números i el decret ha decaigut. Només hi han votat a favor els republicans, els comuns i la CUP, i s'hi han posicionat també en contra el PP, Vox i Ciutadans. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. El PSC i Junts no han donat suport al decret amb l'argument, volem dir, que el govern el va tirar endavant sense consens polític quan ja estava en funcions i a les portes de la campanya per a les eleccions catalanes del 12 de maig. La consellera de Territori, Esther Capella, ho ha lamentat i ha advertit que això fomentarà l'especulació.
No entrar en la regulació vol dir garantir l'especulació, que no és un dret. El dret a l'habitatge sí que és un dret. L'especulació no és un dret.
La diputada del PSC, Alicia Romero, s'ha mostrat favorable a regular els lloguers de temporada, però el seu grup no ha donat suport al decret perquè creu que té dues febleses, la inseguretat jurídica i que és poc efectiu.
Hem de generar certeses, hem de generar estabilitat, seguretat jurídica als ciutadans i creiem que aquest decret no ho fa. I després una altra molt important que la consellera feia menció, que és l'efectivitat d'aquest decret. Si nosaltres fem lleis o fem decrets, però no pot ser efectiu, no resolem els problemes.
L'abstenció del PSC, que ha impedit que el decret prosperés, podria ara tensionar les negociacions dels socialistes amb Esquerra i els comuns de cara a una eventual investidura de Salvador Illa. Per als republicans i per als comuns, recordem que era clau regular els lloguers de temporada. Sentim el diputat d'Esquerra, Jordi Orobitg, que ha lamentat que s'hagi imposat la sociovergència, i després escoltem la cap de files dels comuns, Jèssica Albiach.
Dic que ens trobem amb la síntesi d'aquesta legislatura. Escolti'm, aquí hi ha un acord de facto entre el grup de Junts i el grup del PSC per impulsar una sèrie de polítiques que no tenen a veure amb l'interès ciutadà.
Per nosaltres, la regulació de lloguers de temporada serà una condició imprescindible per arribar a qualsevol acord de govern per la propera legislatura. Ho van dir en campanya, ens mantenim.
Més sort ha tingut el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que ha aconseguit que el Parlament li aprovés els dos últims decrets per pal·liar els efectes de la sequera.
Doncs pel sindicat de llogateres, tombar aquest decret de lloguers de temporada és un disbarat. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha carregat contra l'abstenció del PSC i la seva justificació, que a la pràctica diu comportarà donar barra lliure a les pujades del lloguer. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Estrambòtica i una pèrdua de temps perquè els socialistes, diu, reconeixen el frau a la llei d'habitatge d'aquests lloguers de temporada i d'habitacions, però tomben el decret que el regula i diuen que ja ho tornaran a abordar. Massa girs i anades i vingudes, diu el portaveu del sindicat de llogateres.
És una pèrdua de temps, és una distracció que deu respondre en els seus càlculs i és també, això, una desorientació a un decret que primer és vigent, després el tomba, prometen que el tornaran a posar i, en definitiva, fa més difícil que la gent entengui i s'apliqui la regulació als lloguers. Avui s'ha fet un favor a la patronal immobiliària que des del primer dia ha volgut boicotejar aquesta regulació als lloguers.
Enric Aragonès confia que aquesta regulació estigui damunt la taula de negociació d'un nou govern perquè es diu una demanda majoritària de la societat en una de les seves principals preocupacions.
Doncs per evitar que li passés això que li ha passat al govern en funcions de la Generalitat, el govern espanyol ha retirat in extremis la llei del sòl davant la falta de suport parlamentari per poder tirar-la endavant. La ministra Isabel Rodríguez l'ha deixat en suspens fins després de les eleccions europees i ha carregat contra el Partit Popular. Acusa el Partit Popular d'actuar per interessos electoralistes per no donar suport a una reforma reclamada pels ajuntaments i les comunitats autònomes, fins i tot les governades pels de Feijóo. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. La ministra Isabel Rodríguez posa la llei del sòl a disposició dels grups parlamentaris perquè la puguin estudiar i reprendre la tramitació un cop passada les eleccions europees. Uns comicis que, diu la responsable d'habitatge, han condicionat el vot dels populars.
El Partido Popular no ha querido aclarar al gobierno su posición porque lo que trataba era de jugar electoralmente con esta situación. Y miren, la vivienda no es un juego. La vivienda no está en campaña electoral y el gobierno no va a participar del juego del Partido Popular de estar embarrando cada día con lo que sea.
Mentre la ministra Rodríguez ha defensat el caràcter tècnic i el baix perfil ideològic de la norma, el gruix de l'oposició, des del PP, passant per Sumar, soci minoritari del govern, i acabant pels aliats parlamentaris, com és el cas d'Esquerra Republicana, l'han acusat de falta de diàleg a l'hora de negociar la reforma de la llei del sòl. Sentim Borja Sémper, Íñigo Errejón i Gabriel Rufián.
Nosotros hemos pedido negociar, tenemos una propuesta, nos parece poco ambiciosa, queríamos hablar y negociar. Este gobierno no solo no negocia, sino que no habla en el seno del propio gobierno.
Si quieres sacar una ley del pelotazo más parecida al modelo Aznar, espera sacarla con el Partido Popular. Y resulta que el Partido Popular al final les ha fallado.
Porque las lentejas o las comes o las dejas, creo que es un mal negocio en política. Es lo que nos está planteando el gobierno demasiadas veces, sobre todo el PSOE.
Amb la retirada de la llei del sòl del debat d'aquest matí, el govern de Sánchez ha evitat una segona derrota parlamentària en 48 hores.
A tot això, aquesta pròxima matinada comença la campanya electoral per les europees del dia 9 de juny. Unes eleccions europees que a Espanya guanyaria el PSOE segons l'última enquesta del CIS i amb 5 punts d'avantatge sobre el Partit Popular. El sondeig també preveu una pujada de Vox. Justament l'ascens de l'extrema dreta, l'enduriment de la política migratòria o la ingerència russa són alguns dels grans temes sobre la taula en aquestes eleccions. D'aquí menys d'una hora, l'hemicicle de l'Eurocambra acollirà el debat central dels líders dels principals grups ideològics amb l'absència de l'extrema dreta i amb l'esquerra i els liberals rebutjant qualsevol possibilitat de pacte amb els blocs de Le Pen o de Meloni. Brussel·la, Jordi Baró.
Bon dia. Tret de sortida la campanya electoral europea amb el gran debat a l'Eurocambra, 5 caps de llista dels grans partits, sense presència dels dos grups de l'extrema dreta per no haver designat formalment cap candidat. No hi seran, però les enquestes els donen al primer lloc en 9 països, inclòs França, Itàlia, Bèlgica o els Països Baixos. El debat obert, cordó sanitari o pactes. La candidata a ser reelegida presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta les últimes setmanes a pactar amb una part dels ultres. Els candidats socialdemòcrata i liberal s'han posicionat exactament en el sentit contrari avui, com deixaven clar Nicolás Smith i Sandro Gozzi.
Som molt clars. Per nosaltres no hi ha coalició amb l'extrema dreta perquè no comparteixen la nostra visió, el nostre projecte d'una Europa forta. El que volen és desmantellar Europa.
What they want to do is dismantle Europe.
Aquí puc assumir la responsabilitat del que volem fer al Parlament Europeu i dic clarament no a una aliança amb les extremes dretes.
L'auge de l'extrema dreta pot posar en risc la pròxima legislatura, la coalició actual de populars, socialdemòcrates i liberals, i també posar en risc la reforma migratòria aprovada i l'actual agenda verda.
La campanya electoral per a les europees coincidirà en el temps amb les negociacions, primer per formalitzar el nou Parlament de Catalunya i, d'altra banda, per aconseguir o no una investidura de cara al govern de la Generalitat. Aquestes negociacions continuen, però molt fora dels focus. Avui, els comuns han assegurat que només seran dins d'un govern amb el PSC si enterra el macroprojecte del Hard Rock. És l'alerta que ha llançat el negociador pels comuns, David Cid, avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Marc Vidal.
Doncs sí, Cid, ha volgut deixar molt clar que els comuns volen entrar en aquest hipotètic govern de Salvador Illa, assegurant que és l'única opció per evitar una repetició electoral, i creuen que es podran entendre amb el PSC per enterrar aquest Hard Rock apujant la fiscalitat pels casinos.
I nosaltres abordarem la negociació perquè no tiri endavant per ser el govern i, per tant, nosaltres només serem en un govern en el qual es descarti el Hard Rock. Crec que el Hard Rock és imprescindible que ho abordem amb la negociació i per nosaltres, no només el Hard Rock, ara després també entrarem, evidentment, el que té a veure amb l'accés a l'habitatge, que és el primer problema del país, l'educació i la sanitat, però no me n'amago, el Hard Rock formarà part de la negociació, serà un element central en la negociació de qualsevol acord de govern.
El negociador dels Comuns assegura que el seu partit vol estar representat a la mesa del Parlament. Estan disposats a parlar també que Esquerra tingui la presidència de la Cambra Catalana.
És gairebé un quart de tres de la tarda. Els Mossos d'Esquadra anuncien mesura contra el robatori de coure a Catalunya. Faran més pressió contra els lladres i actuaran també contra aquelles empreses de gestió de residus que tenen vincles amb les màfies. També reclamen que s'endureixi la llei per perseguir aquest problema mundial de manera més eficaç. Per tot plegat, han apujat un grau al pla operatiu del metall. Ara se situa a nivell 2 sobre un màxim de 3 a tot Catalunya, en Alfonso.
Els Mossos admeten que el robatori de coure és un delicte molt difícil de perseguir perquè el preu d'aquest metall està en nivells màxims arreu del món i anuncien que augmentaran els esforços per fer-hi front. D'una banda, actuaran amb més contundència sobre els lladres, que acostumen a actuar en grups de 2 a 4 persones i que en molts casos són multireincidents. Un 75% dels detinguts tenien antecedents policials. El comissari de la prefectura, Rafael Comas, demana canvis a la llei i en les penes.
La sustracció de coure és un delicte de fur, a no ser que hagi estat sostret a l'interior d'una empresa en què va ser-hi robatori en força. El delicte de fur està penat, com a molt, amb un any i mig de presó. És una tipologia delictiva, com en altres que estan tenint i que ens preocupen, que probablement caldrà repensar el codi penal.
Els lladres roben el coure per vendre'l i en algunes ocasions tenen vincles amb les ferrovelleries. Es calcula que una trentena d'aquestes empreses col·laboren amb els lladres o posen traves a la feina de la policia. Per això els Mossos intensificaran les inspeccions.
Tenim un problema en un 10% que tenen connivència amb aquestes xarxes criminals i que no col·laboren o fins i tot han dificultat moltes vegades les investigacions. En alguns casos fins i tot han obstaculitzat la inspecció per part de la policia administrativa.
En l'últim any, els robatoris de coure a la xarxa de DIF han crescut un 31%. Se n'han detectat 263. Els Mossos també reforçaran la vigilància aèria per detectar aquests robatoris i faran més controls de trànsit.
I és que els usuaris de Rodalies no són pas els únics afectats per aquests robatoris de coure. Les empreses industrials n'estan tenint cada vegada més i això té un alt cost per la seva activitat. Les patronals SECOT i Foment del Treball demanen a les policies locals i també als Mossos que intensifiquin la vigilància i la persecució d'aquests delictes, Mireia Sala.
Els robatoris de cablejat de coure no només suposen un cost directe per la substitució del material robat, sinó que també provoquen danys col·laterals que poden ser devastadors per a les empreses, com explica Oriol Alba, secretari general de la patronal SECOT.
Els suposa un cost econòmic de reparació i també, sobretot, el més principal és una alteració a la seva activitat ordinària, el qual fa doncs, aturar l'activitat productiva, retrasar l'entrega de comandes i de productes i, sobretot, l'ubicar-se en empreses industrials, el que fa també és alterar la cadena d'aprovisionament i, per tant, també té un efecte contagi cap a altres empreses.
A Terrassa, aquest cap de setmana, hi ha hagut robatoris de cablejat de coure en 4 empreses. Els lladres van extreure el coure a través del transformador de la xarxa elèctrica de les companyies, situades als polígons de Santa Margarida. Els robatoris de coure, però, en empreses, són un fenomen que afecta tot Catalunya.
Catalunya migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Obramat, on compren els professionals.
Amor, posa't crema, que el salpica.
Estic bé.
Senyor, som la policia del Sol de Clarell. No es posarà crema?
No, si només és una estoneta.
Ni una estoneta ni res. La protecció solar és un tema molt seriós. Equip, protegiu-lo ara mateix.
A Clarell volem protegir-te del sol. Aconsegueix regals fantàstics comprant 2 cremes solars Bonté. Vàlida fins al 28 de maig a Clarell i a Clarell Prunès. Consulta condicions.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
Mmm, ja fa olor d'estiu, però a casa meva encara no. Vaig a Bauhaus. Una decoració més fresca? Sí. Un repàs de pintura? També. I un aire condicionat? Doncs és clar que sí. Meravellós, igual que aquests preus. Però qui m'ho instal·la? Doncs Bauhaus, és clar. Llestos. Tot preparat per a la calor. Escolta, està fantàstic, oi? La teva llar té ganes d'estiu? I tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Els fets que tractarem a continuació estan basats en històries reals.
La víctima denuncia que ha perdut 560.000 euros.
Comencen a tractar de temes íntims, els demanen una foto despullat.
La principal llacuna de seguretat és l'error humà.
Descobreix com a vegades la vida et pot canviar amb un sol clic. Cibercrims.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts d'un quart. Israel i Hamas tornaran a la taula de negociacions al Caire a les pròximes hores, segons que ha avançat la seguretat egípcia en plena intensificació de l'ofensiva a la franja. Les mateixes fonts han explicat que es reprendran allà on van quedar el 9 de maig, en el moment del trencament, i no començaran de zero. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
A què es deu aquest desbloqueig?
Doncs el fet que el gabinet de guerra israelià ha aprovat la represa dels contactes per un alto al foc a Gaza i l'alliberament dels hostatges. D'aquesta manera es posa fi a dues setmanes de no diplomàcia en què l'exèrcit ha accelerat les operacions al sud i al nord de la franja. Aquesta matinada, com a exemple, dos atacs a la ciutat de Gaza han fet 26 morts, segons fonts de la defensa civil. En els últims dies, els dos mediadors àrabs, Egipte i Qatar, havien advertit del perill de l'estancament.
A tot això, el front judicial d'aquest conflicte viurà demà un altre capítol rellevant.
Sí, el Tribunal Internacional de Justícia es pronunciarà al migdia sobre si ordena aturar l'ofensiva a Gaza en general i a Rafah en particular la mesura cautelar que va demanar Sud-àfrica, impulsora de l'acusació de genocidi contra Israel.
I els reforços militars que França ha enviat a Nova Caledònia, a l'Oceà Pacífic, sí quedaran el temps que calgui, segons que ha dit el president francès Emmanuel Macron després de visitar les zones afectades pels aldarulls on van morir 6 persones. Macron, que s'ha reunit amb els representants dels independentistes canacs i amb els unionistes, ha deixat clar que no retirarà la llei electoral que dona el dret de vot als francesos que fa més de 10 anys que viuen en aquest arxipèlag de la Melanèsia. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Macron ha arribat una calma relativa la capital de Nova Caledònia, cotxes de nou circulant per les avingudes i cues als forns que han tornat a obrir. Però ni de bon tros s'ha resolt un conflicte que els referèndums d'independència del 2018, 2020 i 2021 van tancar a mitges i malament. El missatge de Macron als líders polítics locals: trobar una manera constructiva de apaivagar el conflicte i entendre les frustracions dels joves canacs que se senten menyspreats, reconeixia el senador de Nova Caledònia, George Naturel.
Qui fou com...
Cal que fem les coses d'una manera diferent. Acompanyar la joventut és important. I després tenir un projecte veritable de societat. Després hi ha el projecte polític institucional, però encara no l'hem debatut.
Macron està disposat a negociar graus d'autonomia per Nova Caledònia, però ha avisat que en cap cas retirarà la llei electoral.
Apaivagar no pot ser tornar enrere. No pot voler dir no respectar l'expressió popular que ja hi ha hagut. Apaivagar no pot ser negar d'una manera o altra el camí que ja s'ha fet.
París vol la llei aprovada a l'Assemblea Nacional de Versalles abans dels Jocs Olímpics per poder celebrar eleccions provincials a Nova Caledònia abans del 15 de desembre. Mentrestant, mantindrà els 3.000 policies i gendarmes per mantenir l'ordre, perquè res fa pensar que les reivindicacions del poble originari de Nova Caledònia estiguin de moment satisfetes.
Tornem a Catalunya. Investigadors de l'Hospital Clínic i d'IVAPS de Barcelona han participat en un estudi internacional que ha demostrat l'eficàcia d'un nou dispositiu format per un marcapassos i un desfibril·lador que es comuniquen entre ells per radiofreqüència, sense cables, per evitar la mort sobtada. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quina és la novetat d'això?
Doncs que aquest dispositiu permet la comunicació entre el marcapassos i el desfibril·lador, de manera que es poden oferir les dues funcions al pacient: estimular en cas d'aturada o ritme cardíac lent i l'estimulació de ritmes cardíacs ràpids per aturar la taquicàrdia i evitar un xoc elèctric. Tot això sense cables i, per tant, evitant el risc d'infecció molt habitual en aquests pacients. El doctor Lluís Mont és cap de la unitat d'arrítmies de l'Hospital Clínic i em posa un exemple pràctic.
Aquest aparell compta el número de batecs i diu: ui, aquest cor va molt ràpid. Vull intentar, abans de donar un xoc, li faré una estimulació antitaquicàrdia. I li envia la informació en aquest marcapàs i el marcapàs li diu: estimula a 250 per tallar la taquicàrdia. I aquest marcapàs fa pa, 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 captura la taquicàrdia i l'atura. Si no l'atura, el desfibrilador sempre pot donar un xoc, però d'entrada, si l'atura amb això, el pacient s'estalvia un xoc.
L'assaig s'ha aprovat en 162 pacients, una vintena dels quals han estat tractats a l'Hospital Clínic. És el cas del David, que va tenir un infart molt greu i des de llavors pateix risc de mort sobtada.
Los 8 meses ahí me llamaron que me iban a poner desfibrilador porque se me podía parar el corazón en cualquier momento. Me propusieron ponerme también un marcapaso. Tengo una máquina en casa que cada semana le manda información al clínico y de momento me ha mejorado la vida y me alargué más tiempo de lo que me quedaba.
El dispositiu, però, encara no està al mercat.
Milers de persones s'han manifestat aquest matí pels carrers de València en contra de la nova llei de llibertat educativa impulsada pel govern del Partit Popular i de Vox perquè denuncien que arracona el català. Ho han fet en una jornada de vaga a l'ensenyament públic convocada pels sindicats de l'ensenyament amb el suport d'organitzacions estudiantils i també els representants de les famílies. La Generalitat Valenciana, però, xifra el seguiment de la vaga en un 18%. València, Lluís Obiols.
Amb crits de prou retallades i de dimissió del conseller d'ensenyament, milers de persones s'han manifestat avui pels carrers de València per protestar contra la futura llei de llibertat educativa que preveu aprovar el govern abans de l'estiu. Una llei que suposa un atac directe al valencià. Escoltem Xavi Angulo, representant d'UGT, un dels sindicats convocants, i Boro Golfe, d'Escola Valenciana.
Està en perill el valencià. Volen destruir la nostra llengua en tot el sistema educatiu públic.
És una llei que amaga una marginació total del valencià en el sistema educatiu i, per extensió, en la societat valenciana.
La llei eliminarà el valencià en les zones considerades castellanoparlants, que passarà a ser optatiu, mentre que en les zones valencianoparlants la família tindrà el dret de triar la llengua en què s'escolaritzen els alumnes. A més, la nova llei no es garanteix, per tant, com estableix l'Estatut d'Autonomia, el coneixement de les dues llengües. Ens ho conta Alexandra Solsona, professora de valencià de Peníscola.
Amb la nova llei educativa ja no garantitza que l'alumnat assolisca al final de l'ESO un bon nivell o encara que siga el mínim de valencià degut a l'augment de retallades.
Esta vesprada continuen els actes de protestes en diferents localitats de tot el territori valencià.
I mentrestant, a Catalunya, el Departament d'Educació garanteix que el nou currículum de batxillerat manté l'ensenyament del patrimoni literari català i dels autors de referència, encara que desapareguin les lectures obligatòries. Surt així el pas de l'enrenou que ha generat després que ahir es fes públic que desapareixien les lectures obligatòries a les proves de selectivitat i al batxillerat, Sara Canyete.
Sí, el Departament insisteix que la lectura continuarà sent obligatòria i que la petició del Departament és que es mantingui també la lectura de dos llibres per curs, tant a català com a castellà, encara que siguin els centres els que escollin aquests títols i, per tant, sigui aquest l'aspecte que deixi de ser obligatori. Són declaracions d'Ignasi García Plata, secretari de Polítiques Educatives, al Matí de Catalunya Ràdio.
I és, per tant, el centre qui té capacitat per fer les propostes de lectures que faran els alumnes, que poden tenir formats diferents. Un mínim de dues lectures cada alumne, per descomptat, perquè aquest és un element que s'està treballant per donar les indicacions ja de seguida de cara al curs.
Però el de...
Aquest vespre es fa al Parc Güell la polèmica desfilada de Louis Vuitton, un dels actes de la Copa Amèrica. Els veïns consideren que es privatitza l'espai i que provoca problemes de mobilitat des de fa dies. De fet, ara mateix el Parc Güell està tancat i ahir a la tarda també el van tancar, Pilar García.
Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, defensa que la Copa Amèrica s'ha declarat esdeveniment excepcional d'interès públic i és una oportunitat per la ciutat. En canvi, la plataforma Recuperem la Salut critica que els veïns no es mereixen patir les molèsties aquests dies. Un dels afectats són l'escola Valdir i Reixac, situada dins del parc. L'Aida Almirall és membre de la FAC.
Ahir mateix, a les 3 de la tarda, estaven posant els subwoofers de la sala hipòstila que no es podia ni parlar. O sigui, les aules estan al costat. Es va demanar expressament que hi ha hores de migdiada, però que després continuen les classes. No pots estar amb un subwoofer rebentant-te el cap al costat.
L'Ajuntament de Barcelona i els veïns de la Sagrada Família busquen un acord sobre els habitatges que caldrà enderrocar per construir l'escalinata que ha de travessar el carrer Mallorca i que culminarà la façana de la Glòria del Temple. Aquesta tarda tenen una reunió. Barcelona, Jordi Corbalán.
Des del 1976 plana la incertesa sobre el futur dels edificis de les dues illes de cases afectades urbanísticament. A mesura que s'acosta la culminació de les obres del temple, arriba l'hora de decidir quins edificis caldria enderrocar per construir la gran escalinata de la façana de la Glòria, que travessa serà al carrer Mallorca. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, i l'arquitecte en camp municipal, Maria Buigas, rebran aquesta tarda una representació de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família i dels veïns afectats. Fa poc s'ha sabut que el govern d'Ada Colau va presentar als veïns tres propostes que redueixen substancialment el nombre d'edificis que anirien a terra. Del miler d'habitatges afectats inicialment en quedarien 171, 92 o cap en funció de la proposta. Gabriel Mercadal, vocal d'Urbanisme de l'Associació de Veïns, creu que és un bon punt de partida per començar a parlar.
Molta gent afectada i afectada indirectament, no? Vull dir, angoixada. S'ha de resoldre d'una vegada, s'han de posar els punts sobre les is, i la idea bàsica és que respecte al dret a l'habitatge, és a dir, que els veïns puguin ser allotjats al mateix àmbit.
L'actual govern municipal assegura, però, que no hi ha cap proposta tancada i expressa la voluntat de trobar la millor solució urbanística amb els veïns i el temple.
Els Mossos d'Esquadra investiguen qui ha suplantat amb intel·ligència artificial l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, en un vídeo difós a les xarxes en què convida a invertir en un projecte vinculat al sector del petroli. La denúncia l'ha presentat el bisbat d'Urgell. Lleida, Estela Bussoms.
De la investigació se n'encarreguen agents especialitzats en delictes informàtics per un cas de moment de suplantació d'identitat. També hauran de comprovar si la possible estafa ha tingut alguna víctima. En el vídeo s'hi veu la imatge de Joan Enric Vives i també s'ha simulat el seu timbre de veu parlant en castellà i subtitulat, tot plegat fent ús de tècniques d'intel·ligència artificial. El fals arcabisbe es dirigeix particularment als andorrans i els incita a invertir en una empresa del sector del petroli amb garanties d'obtenir una alta rendibilitat. En concret, el recomana fer una aportació de 250 euros a canvi de beneficis des del primer dia i indica una web per sumar-se al programa. Segons fonts del Bisbat d'Urgell, des d'aquest matí les imatges ja no estan disponibles perquè també han denunciat a les xarxes on s'havia difós que el vídeo era fraudulent i l'han retirat. Expliquen que com a mínim hi ha tres comptes implicats, dos a Instagram, on apareixia com un anunci patrocinat, i un a Facebook, on el vídeo acompanyava una publicació convencional. El van descobrir ahir al matí fent el rastreig habitual de les xarxes. Des de la diòcesi lamenten que s'hagi manipulat la imatge del prelat per vincular-lo a una estafa i afegeixen que reserven el dret de prendre les accions legals oportunes contra els autors.
Seguim a Lleida perquè a la ciutat un any més es repeteix la imatge de persones que hi han arribat buscant feina a la campanya de la fruita però que dormen al ras perquè no tenen allà on allotjar-se. Ara l'alcalde, el socialista Fèlix Larrosa, proposa crear una xarxa entre municipis de tot l'estat que tenen una economia majoritàriament agrària que permeti coordinar millor aquests fluxos de personal. Lleida, per a Joan Álvarez.
Tot plegat després que el mateix alcalde denunciés aquest dimarts que alguns ajuntaments paguen bitllets a temporers perquè vagin cap a Lleida a treballar. Larrosa ho veu com una falta de solidaritat entre municipis i per això l'alternativa és que col·laborin.
Demanaré que les administracions autonòmiques i el govern d'Espanya treballin amb la creació d'una xarxa de municipis que tenen l'activitat agrària com a primera activitat per evitar que això es vagi succeint.
Des de Fruita amb Justícia Social, el portaveu Llibert Reixac qualifica les declaracions de l'alcalde d'inadmissibles i insisteix que el focus és un altre.
Per una banda, en què les administracions no han fet els deures per que aquest any, a l'inici de campanya, puguem tenir una solució d'acollida digna a totes les persones, i per altra banda, a aquells empresaris que estan incomplint el conveni laboral que obligui a facilitar i garantir l'allotjament dels seus treballadors.
El pavelló que habilita l'Ajuntament per acollir les persones que busquen feina a la campanya de la fruita no obrirà fins al 3 de juny.
I una cosa més abans de la publicitat. Primer atac 2 a bestiar aquesta temporada al Pirineu. Ha estat a Gessa, a la Vall d'Aran. S'ha vist afectat un ramat d'ovelles i cabres amb 4 animals morts. Un atac que arriba en plena setmana de protestes dels ramaders en contra de la gestió d'aquest plantígrat al Pirineu. Corresponsal a la Vall d'Aran, Sofia Cabanes.
Els agents de Medi Ambient del Consell General han confirmat este atac en un ramat de 150 caps d'ovelles i cabres que pasturaven en uns prats propers a Gessa, a Naut Aran, i que estaven protegides per un tancat elèctric i un gos mastí. En el balanç provisional s'ha pogut confirmar la mort de dos ovelles, un mardà i un boc. Joan Cabau és el ramader afectat.
Jesús, quan vol atacar, creuen, ell ni l'asca hi un metre, 90 o un metre, com a molt de nautada. La crota d'ell no hi ha res, ell en sau i ja salta.
L'atac va passar la nit de dissabte a diumenge, però des d'aleshores, segons el ramader, n'hi hauria hagut més. Un fet, segons Cabau, que podria ser indicatiu de la presència de més d'un os.
Ha d'haver ja estat dos o tres aquest viatge, perquè no pot ocir, en tres dies no pot ocir quatre o cinc bèsties seguides.
Este atac al bestiar arriba en un context calent, amb dos manifestacions de ramaders al Pallars esta mateixa setmana en contra de la gestió dels ossos al Pirineu.
Passant gairebé 5 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
El Barça vol repetir títol.
I ja que hi som, fem pòquer històric.
I al tot costa, no ens ho volem perdre.
Divendres des de Sant Mamés amb tota la prèvia de la final de la Champions femenina.
Aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, tot costa especial des de Bilbao amb la prèvia de la final de la Champions femenina. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Juan Carlos Unzué, exfutbolista.
Ellas son vitales, porque en un momento dado nos pueden salvar la vida. Lo peor que le puede pasar a un enfermo es sentirse solo. Y ellas hacen posible que esto no ocurra. Ellas.
Infermeras.
Infermeras.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Catalunya migdia.
Jack's Good Iron again. I'm calling about my sister's case.
What? Això que sentim és Fancy Dance, la nova pel·lícula de Lily Gladstone, la primera nadiua nord-americana a obtenir una nominació a l'Oscar com a millor actriu protagonista. Va ser per Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, que parla dels atacs a la seva comunitat, i ara ho torna a fer amb aquest nou film. L'ha presentat a Cannes, on a més és membre del jurat, i ha parlat amb ella el nostre enviat especial, Marc Garriga.
Fancy Dance denuncia que la policia nord-americana no investiga la desaparició dels indígenes a les reserves. Són crims comesos habitualment per blancs i la policia tribal no té cap competència amb això. A més, l'FBI se'n renta les mans. Tot plegat, un exemple més d'indefensió, d'impunitat, de marginació i al cap i a la fi de racisme. Vaja, que Gladstone ens ha dit que res no ha canviat des dels fets de Los Asesinos de la Luna fa ja 100 anys. Per això vol aprofitar la seva carrera per posar-hi el focus.
Danny DeVito deia que tots els personatges que ell interpretava tenien una cosa en comú, eren baixets. Per tant, qualsevol personatge que jo interpreti és una oportunitat per a una dona indígena per veure-la en un paper on no estem acostumats a veure-la. És que, en el fons, lluitem contra l'oblit. La gent es pensa que ja no existim.
A ella li han dit directament això, que estaven sorpresos que encara hi haguessin indígenes. Per això aquest film fa un any no trobava distribuïdora, però amb el nom de Lily Gladstone al darrere ara l'ha comprat Apple, que l'oferirà a la seva plataforma a partir del 28 de juny. El cinema i els premis, per tant, han fet en aquest cas una evident funció social.
Poc a poc el coll se tensa, net i fort el cine blanc.
Sílvia Pérez Cruz, a qui sentim, i la compositora Raquel García Tomás són les dues artistes amb més nominacions als Premis Alícia, que organitza l'Acadèmia Catalana de la Música. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona el dia 20 de juny, Montse Mas.
Sílvia Pérez Cruz opta a 5 premis pel disc Tota una vida. Per la seva banda, la compositora Raquel García Tomás opta a 4 guardons per l'òpera L'Exina B, estrenada l'any passat al Liceu. N'hi ha més, perquè els guardons es divideixen en 11 categories i hi ha 40 nominats. Per exemple, l'urgellenc Arnau Ubiols i la mallorquina Júlia Colom figuren a la categoria de talent emergent, i el programa de Catalunya Música Assaig General, dirigit per Marta Lanau i Albert Torrents, està nominat al Guardó de Periodisme i Divulgació Musical. Com ja s'havia anunciat, la compositora i pianista vilanovina Leonora Milà rebrà el guardó a la trajectòria.
You better come home, Speedy Gonzales.
L'escriptora estatunidenca Aim Holmes presenta a Barcelona la seva última novel·la, La Revelació, una sàtira política que fa miques al somni americà. Està protagonitzada per una família republicana amb línia directa amb la Casa Blanca, a qui se'ls capgira el món quan Obama guanya les presidencials dels Estats Units l'any 2008, Marta Vives.
Holmes, experta cronista de la societat nord-americana, aquest cop fa un retrat despietat dels peixos grossos, homes de negocis conservadors preocupats pel seu llegat i que conspiren contra els canvis polítics després de la victòria d'Obama. Avaladors de la moral i la veritat són poderosos i perillosos. I l'autora en fa mofa. You better come home, Speedy Gonzales,
away from Tannery Road. La comèdia, l'humor, és molt important per a mi. Els meus llibres tenen una part molt seriosa, però també una part considerable d'entreteniment, que és el que ha de ser. Perquè si rius, pots trencar una mica aquella mena de superfície i pots tractar els temes seriosos d'altres maneres.
Una novel·la que té dues capes de lectura, la política col·lectiva i la particular, centrada en aquesta família que li permet aprofundir en les contradiccions humanes. Holmes s'ha referit al moment polític actual dels Estats Units amb un Donald Trump que amenaça de tornar. Say about
Donald Trump. Sobre Trump només diré que em preocupa molt. No és només que sigui un delinqüent o un criminal, perquè, de fet, hi ha molts líders mundials que ho són. No em preocupa només que sigui un agressor sexual, que també. El que em preocupa molt especialment és que és una persona sense visió, sense somni, sense cap altra mirada més enllà de si mateix.
La Revelació la trobareu publicada en català per Angle Editorial, amb traducció d'Elisabet Ràfols, i en castellà per Anagrama.
Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Al Barça, ningú garanteix la continuïtat de Xavi Hernández i, de fet, es busquen substituts.
Sí, un d'ells és l'alemany Hansi Flick. De moment, però, Xavi, l'únic que sap segur és que serà l'entrenador del Barça al partit de diumenge amb el Sevilla.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Aquest partit de diumenge a Sevilla és el partit que tancarà la Lliga i la temporada del Barça. Serà amb Xavi a la banqueta i després d'aquest partit hauran de seure Xavi, Laporta i Deco per parlar del seu futur. Fins que arribi aquesta reunió de la setmana que ve, però, el Barça treballa buscant possible substitut, Ramon Salmorrer.
El camí a poc a poc assenyala Hansi Flick. I Deco va tenir una conversa amb el tècnic alemany seguint les indicacions del president Joan Laporta. Deco va quedar convençut de l'exposició de Flick, del seu projecte i de les ganes de treballar del tècnic alemany. Això sí, la trobada no va servir per concretar més coses, atès que abans cal comunicar a l'actual tècnic Xavi Hernández quina és la decisió. Un Xavi que avui ha dirigit la sessió d'entrenament, que a hores d'ara celebra un dinar amb la plantilla de la ciutat esportiva i el qual, de moment, continuen sense comunicar-li quan ni com es farà la trobada amb el president Laporta.
I a tot això, l'excandidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha enviat una carta avui a Joan Laporta. Què li demana?
Doncs li demana fer un pas al costat si no és capaç de redreçar el Barça, diu aquesta carta també, que afegeix, hi ha una nova generació de culers que estem a punt, preparats per transformar el club, modernitzar-lo i tornar-lo d'una vegada per totes al lloc que es mereix, ha assegurat Víctor Font. Segons Font, la junta directiva del Barça ha incomplert el codi ètic, a tomb de la informació publicada pel diari El Periódico, on s'explicava que un proveïdor del club va ajudar a pagar l'aval que va permetre la presa de possessió de Laporta. Font ataca la gestió esportiva del cas Xavi i també alerta que queda molt poc, diu, per trobar un inversor real que validi la venda fictícia del 49% de Barça Studios i que estigui disposat a fer-ho amb una valoració de 400 milions d'euros. Valor irreal, assegura, molt per sobre del que el mercat està disposat a pagar.
Doncs malgrat tot això, aquesta setmana el Barça té una bona notícia. Perquè falten dos dies per la gran final de la Champions entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Les blaugranes són les vigents campiones. Tot i així, ahir al Tot Costa sentia Irene Paredes que traslladava la pressió a les franceses.
Para nosotras, aunque te estoy diciendo que son ellas las favoritas, vamos a salir igual, queremos ganar esa final, queremos hacerlo bien y entiendo que ellas también, pero es verdad que habiendo ganado 8 Champions es mucho eso.
I què més va dir Paredes, Laura Colell?
Doncs la central blaugrana va assegurar també que l'Olympique és un equip que està acostumat a jugar finals, molt potent al contraatac i també físicament, però que el Barça arriba en un molt bon moment. Recordem que ha guanyat ja 3 títols aquesta temporada i dissabte té opcions d'aconseguir el quart. Paredes va recordar que la final de Turí, també contra les franceses, va fer molt mal, però que ara l'equip és més madur i té més experiència per corregir els errors comès just fa 2 anys. Per cert, serà la tercera vegada que els dos equips s'enfrontaran en una final de la Champions. Paredes, que és basca, jugarà a casa. Recordem que la final és a Sant Mamés i l'equip de Jonathan Giraldez és conscient que moltíssima afició culer es desplaçarà fins a Bilbao. Paredes creu que això els ha de donar confiança i tranquil·litat, i per aquells aficionats que no es desplacin, s'ha confirmat que Barcelona instal·larà una pantalla gegant a la plaça Catalunya per poder seguir en directe a la final.
Deixem un moment el futbol per parlar de motor, perquè el motor és on trobem l'altra notícia del dia.
Motul, l'especialista en lubricants per al teu vehicle, us ofereix aquest espai.
Del dia i del cap de setmana, perquè el circuit de Catalunya, aquest cap de setmana hi ha festa grossa, amb la transmissió del Gran Premi de MotoGP, recordeu, en directe per 3CAT, transmissió conjunta de Catalunya Ràdio i de TV3, i a Catalunya Ràdio també podreu seguir les curses d'esprint de dissabte i del Gran Premi de diumenge per antena. Però avui, com dèiem, l'atenció és per un pilot català que, a punt de fer 35 anys, està pensant a penjar el casc, Dami Aguilar.
Aquest matí ens han informat d'una roda de premsa extraordinària de l'Aleix Espargaró a 3:15 d'aquesta tarda. Per la informació que tenim, és per anunciar la retirada. Espargaró s'ha guanyat fer el que vulgui, i amb això volem dir seguir en actiu a la seva marca dels darrers 8 anys, Aprilia, però la retirada era una possibilitat que el propi pilot de Granollers havia posat sobre la taula des de començaments d'any. A la marca Aprilia li diuen el Capitano, i de fet el seu futur immediat seria quedar-se com a provador amb l'opció de poder disputar un parell de grans premis com a convidat, que és el que està fent, per exemple, el seu germà Pol ara mateix a KTM. Aleix Espargaró encara no ha trepitjat el podi aquesta temporada, però no podem oblidar que el 2023 va arrasar aquí al circuit de Barcelona-Catalunya, i per tant no podem descartar-lo com un dels màxims favorits. La confirmació oficial de la seva retirada a partir d'un 3:15. Una informació que eclipsarà la resta del dia aquí al circuit de Catalunya, però els altres pilots catalans també tenen participació en altres rodes de premsa amb el trencaclosques del mercat com a gran tema de conversa.
Motul crea Engen, una gamma de lubricants de motor respectuós amb el planeta. Una alternativa sostenible que combina innovació i rendiment per cuidar la moto. Motul Engen, el millor lubricant per al món.
3, símbol sagrat, el nombre perfecte. En el 3 trobem l'equilibri, el triangle, la bellesa. Viu la tercera a 3CAT. Final de la Champions femenina, dissabte a les 6 de la tarda, en directe per la plataforma 3CAT, TV3 i Catalunya Ràdio.
Als 70 anys he après que la vida és una festa que només millora amb l'edat. Quina manera de celebrar-ho ja més encertada que amb el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Aquest any, 25è aniversari de Fira Gran. Hi trobaràs més de 300 activitats i conferències. Sigues protagonista i experimenta com és la comunitat que ens fa forts. Del 29 al 31 de maig, a la Farga de l'Hospitalet.
Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
Catalunya migdia.
Futbol. Abans dèiem que el Barça tanca la temporada diumenge al camp del Sevilla, i el Girona de Michel ho farà demà a Montilivi, una temporada que és per emmarcar, on el tècnic Eduard Solà vol acabar amb un bon resultat i amb la vista posada ja en el futur.
El Girona-Granada de demà és intranscendent, efectes de classificació, perquè el Girona ja és segur que acabarà tercer. El rival és un equip que tampoc s'hi juga res, perquè ja fa setmanes que ha baixat, i quan acabi el partit hi haurà festa a Montilivi. Michel troba, però, tots aquests al·licients pel partit de demà.
Aconseguir 80 punts és molt important, perquè crec que solament 3-4 equips l'han fet en la història de la Liga, i és molt maco per nosaltres. El pitxitxi de Dobbic és important, però ja he dit que és difícil preparar un partit per a un jugador, i no l'hem fet. I perquè juguem per la nostra gent.
Borja García i Solís són baixa per lesió, però en canvi el Girona podrà recuperar Couto i Miguel.
I I en futbol internacional, l'Atalanta de Bèrgam és des d'ahir el nou campió de l'Europa League. Els italians van superar amb claredat el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que gairebé tothom, Eudald Serra, el donava com a favorit.
Els alemanys, que d'aquesta manera van veure trencada una ratxa de 51 partits sense perdre aquesta temporada, van ser clarament derrotats per l'Atalanta gràcies a una gran primera part i a un hat-trick del nigerià Lookman, l'heroi de la final. En la primera final europea que arribava a l'Atalanta, els de Gianpiero Gasperini van trobar la recompensa a un treball que va començar fa 8 anys amb aquest tècnic.
Fruto de un percorso, poi stata...
Això és el fruit d'un recorregut que hem pogut culminar amb aquesta copa que hem guanyat. I és un reconeixement al que hem fet aquesta temporada i aquests anys.
Per tota quanta la stagione e per tutti questi anni.
El Bayer Leverkusen, que s'ha quedat sense poder fer el triplet, tindrà aquest dissabte, però, l'opció d'aconseguir el doblet si guanya la final de la Copa Alemanya davant el Kaiserslautern.
I d'aquí poc menys d'una hora, Eudald, la UEFA presenta a Madrid el nou format de la Champions masculina, que entrarà en vigor ja la temporada que ve. Eudald, amb quines novetats?
A la Champions 24-25 hi participaran 36 equips, 4 més que fins ara, i cada equip disputarà la primera fase un mínim de 8 partits, 4 a casa i 4 a fora, tots contra rivals diferents. Els adversaris sortiran d'un sorteig a 4 bombos amb 9 equips cada un, i cada club s'enfrontarà contra 2 equips de cada un d'aquests bombos. Al final d'aquesta minilligueta, que s'acabarà al gener, els 8 primers classificats accediran directament als vuitens de final, mentre que els equips que acabin entre el 9è i el 24è lloc jugaran una eliminatòria de 16ens i els que guanyin passaran també a 8ens. La resta d'equips, els que acabin entre el 25è i el 36è lloc, quedaran eliminats. Després dels 8ens, el format no variarà respecte al d'ara, és a dir, que hi haurà, com sempre, una eliminatòria de quarts de final, les dues semifinals i la final.
Tornem al futbol de casa. L'Espanyol afronta les últimes dues jornades de Lliga amb la idea encara viva de l'ascens directe, o com a mínim així ho ha transmès avui Sergi Andreu, el millor jugador de l'equip en les últimes setmanes, que és el porter Joan Garcia.
Sí, Joan Garcia va agafar el relleu del lesionat Pacheco i ja fa gairebé 3 mesos, i les seves actuacions han estat en molts casos providencials. Ja encadena 12 partits com a titular i només ha rebut 7 gols. Des que hi ha Manolo González, l'aspecte defensiu ha millorat força en línies generals a l'equip i bona part de responsabilitat és del porter de Sallent.
Des de l'arribada de Manolo estem millorant els números en quant a gols rebuts o defensivament o ocasions que ens creen. I jo crec que és un conjunt de tot l'equip. Al final estem molt convençuts de com hem de defensar, ens estem atrevint a saltar camp contrari, estem recuperant molt a camp contrari, i jo crec que això ens està ajudant tant a mi com a porter com a la línia defensiva a estar doncs més segurs i amb més confiança per saltar a pressionar.
Joan García ha confessat que la victòria de l'altre dia contra l'Oviedo els dona confiança per sumar els 6 punts que hi ha en joc, i a partir d'aleshores esperar que el Valladolid i l'Eibar punxin. De moment no volen sentir a parlar del playoff.
I, de fet, que la segona encara estigui viva durant unes setmanes ha condicionat la convocatòria de Catalunya pel partit amistós de Panamà de la setmana que ve. Recordeu que dimecres que ve a la nova Creu Alta de Sabadell a jugar aquest Catalunya-Panamà. La selecció masculina de futbol tindrà aquest amistós i avui el seleccionador Gerard López ha donat la llista de 20 convocats, tot i que, com deia, és una llista, Marcos García, que encara no està tancada.
Gens tancada, exacte. La llista destaquen Oriol Romeu del Barça i Aleix García i Eric García del Girona. El Betis és l'equip que suma més futbolistes, 4. Roca, Ruibal, Altimira i Bellerín. El porter titular, per exemple, serà Arnau Tenes del PSG. La llista, com dius, està molt i molt condicionada perquè a segona la competició encara està en marxa, l'Espanyol s'està jugant l'ascens i no hi ha jugadors de l'equip blanc i blau. També està marcada per la llista d'Espanya per l'Eurocopa, que es farà pública dilluns. Sico Bercí, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marco Corella o Gerard Moreno, com sembla, van amb la selecció espanyola, no els veurem pas amb Catalunya. Clar. No hi ha marge si van amb Espanya perquè els convoqui Gerard López.
Segurament a l'acabar la Lliga tinguin algun dia de descans els possibles internacionals absoluts, però en cap cas la Federació Espanyola doni una finestra per poder jugar amb nosaltres, cosa que entenc i cosa que respectem des de la Federació Catalana.
Sergi Roberto, Valeri i Arnau Martínez, per exemple, tampoc formen part de la llista, en aquest cas per compromisos que ells tenien particulars i previs. Encara es poden adquirir entrades per aquest Catalunya-Panamà, que al marge del partit també s'aprofitarà per homenatjar Bojan Kerkic i Sergio García. És el proper dimecres a la nova Creu Alta de Sabadell, a 8 euros la tribuna, només a 3 l'entrada general.
Doncs fem una pausa i quan tornem parlem del Barça de bàsquet, que avui ja pot classificar-se per les semifinals de la Lliga CB.
Catalunya migdia.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la sessió informativa del 29 de maig. EUS.cat.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
Faré un màster a la URB per tenir més oportunitats laborals.
Trio la URB perquè m'ofereix una formació de qualitat i un tracte proper.
Tria la teva especialització entre més de 90 màsters i postgraus presencials i virtuals. Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Pública de Tarragona. Inscriu-t'hi ara. Continua avançant amb la URB.
Motul crea Engine, la primera gamma de lubricants de motor respectuós amb el planeta. Una alternativa sostenible que combina innovació i rendiment per cuidar la moto sense perjudicar el medi ambient. Perquè volem continuar fent el que més ens agrada, gaudir del món sobre una moto. Motul Engine, el millor lubricant per al món.
Catalunya migdia.
I el que dèiem abans de la pausa, el Barça de bàsquet, que avui Ernest Macià pot classificar-se per les semifinals de la Lliga CB.
Sí, perquè va guanyar l'altre dia al Palau. Això vol dir que si guanya avui no caldrà desempat, que seria diumenge, i el Barça accedirà directament a semifinals, que seria l'únic avantatge que pot treure el Barça respecte al Madrid, perquè el Madrid té Final Four i tindria, per tant, el Barça 3 dies més per anar-se conscienciant i preparant aquestes semis que comencen dimecres que ve. Esperem si el Barça s'hi classifica Madrid-Barça. Però una de les obsessions del Barça és aprofitar aquesta ocasió, bàsicament perquè dels 10 jugadors més valorats al Tenerife, 4 ara mateix no poden jugar. Un no jugarà a Shermadini ni al partit de desempat, però hi ha baixes de Jaime Fernández, d'Aaron Dornekamp, de Bruno Fittipaldo, que no va jugar al Palau l'altre dia. Per tant, el Barça ho ha d'aprofitar. Però sí que jugarà Kyle Guy, que és el màxim anotador de l'equip, amb 15 punts de mitjana. L'altre dia en va fer més de 30, i és un dels jugadors que, segons explica Joel Parra, hauran d'intentar atacar per neutralitzar-lo.
Intentar parar aquest seu joc, perquè sabem que sense amb la baixa d'en Shermadini no tenen tant joc interior i juguen molt més a pick and roll, molt més situacions d'ISO, no? Que com ens va fer en Calgai, i esperem parar-lo entre tots, perquè al final un jugador així, jo que l'he viscut l'any passat, és molt difícil, no? Quan entra en aquest modo de ratxa.
Aquest partit, el Tenerife-Barça, juga avui a 8:45. Demà passat, el dissabte, es disputa el desempat, el partit de desempat entre València i Múrcia, perquè ahir l'equip murcià va caure a casa davant del València Bàsquet.
Abdeu Okelfen cada cop té més a prop poder ser als Jocs Olímpics de París. Okelfen va tornar a aconseguir a Londres la marca mínima dels 10.000 metres, Carles Vila.
Abans ja ho havia fet al Campionat d'Espanya i ara, després d'aquesta nova marca i els punts que ha aconseguit a les seves participacions al circuit de cross, ha pujat llocs al rànquing mundial.
Molt content. Després de competir l'últim 5.000 que vaig fer va ser a Lió. Va ser uns 12 dies, 13 dies abans de Londres. I bueno, jo sabia que estava bé i tal, i que podia sortir un bon crono. I l'important, bueno, que al final pues, jo porto bastants mesos pues, entrenant bastant bé i tal, des de que vaig parar les molèsties després de que he parat d'Espanya, de cross, i de cara ara al campionat d'Europa, pues, bueno, m'agradaria també fer, a veure si puc fer abans un bon 5.000.
Abdeu Okelfen vol també mirar d'aconseguir la mínima als 5.000 metres per tal de triar encara més arguments de cara a ser a l'estiu als Jocs de París.
Aquesta setmana se celebra el Reial Club de Polo, la 7a edició del Tram Barcelona Open, un torneig internacional de tennis en cadira de rodes. Arnau Mercader, que es consolida com un dels referents de tot el món.
Sí, des de la primera edició fins ara, el torneig ha crescut fins a portar-lo a ser un dels 10 tornejos més importants del circuit. El Tram Barcelona Open és puntuable per la classificació pels Jocs Paralímpics i això ha fet que prop de 50 jugadors i jugadores de més de 20 nacionalitats disputin el torneig. Parla José Coronado, director de l'Obert.
Sí, aquest és un any paralímpic, un any especial. El nostre torneig és puntuable per aquesta classificació i per aquest rànquing. I tenim els millors del món. Número 1, 2, 3, 4 de cada categoria. Com han dit a la presentació, l'alçada dels grans slams. Així que l'espectacle està més que garantit.
La competició, organitzada per la Fundació Johan Cruyff, també té un objectiu social. A partir d'exhibicions, xerrades a les escoles i diferents activitats paral·leles, vol mostrar a la societat, i de forma molt especial a la infància i a la joventut, valors com la igualtat d'oportunitats i la inclusió social. Es poden aconseguir les entrades gratuïtes a través del web barcelona-open.com.
Repassem la resta de l'actualitat esportiva del dia amb el Marcos García. Comencem pel Giro.
Avui es disputa la 18a etapa amb Tadej Pogacar, que defensa un dia més el lideratge. Ara té 7 minuts i 42 segons de marge sobre Daniel Felipe Martínez. I aquesta 18a etapa té 178 quilòmetres plans, segurament arribada a l'esprint. Es disputa entre Fiera di Primiero i Pàdua.
Tornar a parlar de futbol internacional, en aquest cas per un moviment a les banquetes.
Doncs sí, es preveia, però ja és oficial. Julen Lopetegui serà el nou entrenador del West Ham. Firma per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera. El tècnic basc sense banqueta des de l'estiu passat substitueix en el càrrec David Moyes. Serà la seva segona aventura a la Premier després de salvar el Wolverhampton la temporada passada.
Un apunt de l'NBA.
A l'NBA tenim avantatge des de les Mavericks a la final de la conferència Oest. Doncic i Irving lideren el seu equip en aquesta victòria 105-108 a la pista de Minnesota Timberwolves, una exhibició.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora. Ara seguim amb la segona hora del Catalunya Migdia, com sempre amb l'Òscar Fernández.